La Tarda. Un programa 100% local. Amb Marina Romero.
Mira, amb el ritme d'aquesta música avui obrirem aquest espai dedicat a les tendències. No, no, avui no el dedicarem a la música clàssica, sinó que el que farem és parlar de tot allò que fem en aquest programa i que ens interessa molt, que és la gastronomia. Avui, però, ens volem endinsar al món dels blogs que parlen de gastronomia i descobrirem un blog que porta per nom de Rossinis. Per això avui ens acompanyen el Robert Saborido. Robert, hola, com estàs?
Hola, bona tarda.
I el Guillem Cabezas, què tal?
Molt bones.
Sou els creadors d'aquest blog, de Rossinis.
Sí, som nosaltres.
Un blog que definiu com un grup d'acció gastronòmica. Expliqueu-nos-ho bé, això, a veure.
S'havia de buscar un nom que tingués ganxo, sí? I aquest creiem que en té. No, jo crec que, a banda del ganxo o no, es tracta de veure la gastronomia des d'una òptica diferent o global. No només parlem de restaurants, o no només volem parlar de restaurants al blog, sinó que volem fer molt més, i així ho englobem tot, no?
Sí.
Com neix aquest blog?
Perquè nosaltres ens vam conèixer fent un màster,
sí.
I en comptes de parlar del que anava al màster, doncs parlàvem més aviat de restaurants.
Era un màster de direcció de comunicació, no?
El màster no recordem ja ni de què era, no? Perquè...
No gaire.
Però almenys n'ha sortit el blog, que ja és molt.
Exacte, i vam decidir crear aquest blog, sí.
Escriviu cròniques gastronòmiques amb un llenguatge fins i tot poètic, no? En algun lloc o no?
No sé si poètic...
Però divertit, no és un blog de cuina qualsevol, en aquest sentit.
Seria com un barroquisme modern, o...?
Sí, ens agrada treballar-nos els textos, jo crec, i anar més enllà de parlar d'un restaurant i punt, i de què s'hi menja, i de quina experiència hi pots tenir, sinó que la gent també ha de disfrutar llegint-nos.
No. Qui ha de tenir un restaurant per formar part d'aquesta comunitat?
Ostres, ens els mirem i, de fet, en tenim el blog, en tenim diferents, eh? Jo crec que n'hi ha per tots els gustos, des de restaurants estrellats, de fet, triestrellats a França, sí. A Alsàcia, que en aquest cas el Robert el va visitar, va tenir la sort, restaurants de... Sí.
Els pagueu, eh? Això sí.
Això sempre paguem, això és una condició indispensable, fins que no ens convidin, eh?
Clar, fins que no arribi el contrari. Però veig restaurants japonesos, gent vegetarians, i hi ha fins i tot restaurants a Nova York, és a dir, no només ens centrem a casa, i ara vosaltres també comentàveu, és a dir, no hi ha fronteres, eh? Per Rossini,
cap,
per de
cap
Rossini.
Ni una.
Cap.
Crítics gastronòmics no en sou pas.
És que, de fet, suposo que la paraula crític gastronòmic o la definició és molt àmplia, però no ens en volem tampoc, no en volem ser, no, de crítics gastronòmics.
No, ens agrada més explicar quines experiències tenim anant a un restaurant i com és el que hem menjat, la decoració, qualsevol detall que ens faci gràcia i que sigui graciós d'explicar, però sense pretendre gaires coses, diguéssim. Uh-huh.
No, tenim molt respecte a les grans, diguéssim, personalitats de la crítica gastronòmica. N'hi ha molts, de molt bons, molt seguits, tenen el seu públic. Nosaltres crec que a poc ens anem treballant el nostre i fugim d'aquests convencionalismes. Sempre tractem de ser una mica més innovadors, més trencadors, també ens podem permetre dir coses que altres no dirien. És l'objectiu.
Mira, veig que de categories creades hi ha Barcelona, hi ha l'Empordà, hi ha França, hi ha el Maresme, hi ha Nova York i hi ha el Vallès.
De moment hem arribat fins aquí. Ho anirem ampliant a mesura que anem a llocs, tant poden ser al costat de casa com a l'altra punta del món, si és que hi anem.
Perquè està tenint molta repercussió, no, aquest grup d'acció gastronòmica? Rebeu moltes visites?
Home, no ens podem queixar. De fet, el blog va néixer el febrer passat, és a dir, que té uns 9 mesos de vida... Sí. I gradualment hem anat augmentant el nombre de visites. Crec que la gent s'interessa. També estem a totes les xarxes socials.
Sí.
Si puc clavar, diguéssim, colar la falca, Twitter, Facebook i Instagram, ens serveix sempre sota de Rossinis, en qualsevol dels llocs. I anem generant, jo crec, una atenció i a la gent sembla que li interessa, no? Nosaltres sí. Ens preguntem a vegades per què, però els agrada, sí.
Sí, déu-n'hi-do. Potser no ens esperàvem que tingués l'èxit que ha tingut. Tampoc és que ho haguem petat màximament, diguéssim, però vaja, Déu-n'hi-do les visites que tenim, sí, sí.
Clar, vosaltres considereu el menjar el sexe del paladar.
Ostres, és que jo no sé, potser és pel meu entorn, però em passo moltes hores del dia parlant de menjar i crec que a la gent li interessa moltíssim, és un dels grans temes de conversa. I fins i tot parlem de menjar mentre estem menjant, no? No, bueno, no sé, potser és una cosa que només em passa a mi o...
No, però ja passa això, no? Aquí a casa nostra, que no. Li donem molt de valor al que mengem.
És que se li ha donat, ens passem moltes hores, jo crec, al voltant d'una taula, asseguts, menjant, per tant...
Home, és una de les grans coses de la vida, jo crec, eh? I jo què sé, jo, la majoria de gent quan viatja, jo crec que amb el primer que pensa és on menjarà abans de fins i tot què ha de visitar, no?
Segons la vostra experiència, per menjar bé, cal estar disposat a pagar bé o no té per què? Aquesta relació...
en absolut, no?
Home, has d'estar disposat a pagar pel nivell del que menges, ni més ni menys, jo crec, no? Potser pots pagar 20 euros per un menjar i sentir-te estafat i 60 o 80 per un altre i estar plenament satisfet, jo crec que no, una cosa no...
Jo, sí, pots trobar hamburgueses boníssimes per 10 euros o pots sortir d'un lloc per 10 euros, però has de ser conscient que menjaràs unes coses fetes amb una complicació o amb uns productes que són de 10 euros, no? I si vols més, doncs hauràs de pagar més, però jo crec que de 10 a 20 euros hi ha opcions sempre molt, molt raonables. De 20 a 30 ja trobes restaurants, i més a la zona on vivim, no? Vull dir, nosaltres, sobretot, que ens movem per Barcelona, que són cuina treballada. I a partir d'aquí ja, diguéssim, han de començar a fer màgia, no?
Va, anem a fer una cosa. Com que aquest és un programa que fem en prop d'una vintena d'emissores del país, fem una recomanació de cada una d'aquestes entrades que teniu? Què, us atreviu o no?
Som-hi, jo
Va,
crec que sí.
Va, de Barcelona, què recomanem? Que podem trobar, naturalment, a Rossini, de Rossini.
De Barcelona recomanaríem... Quin fem, els primers o quin preu? Quin havíem dit, Robert?
De Barcelona. És que n'hem fet molts, de Barcelona. Depèn
doncs
del,
un.
Depèn del que... No ho sé. Jo n'hi ha un que vaig fer dels primers, que m'agrada, és un lloc que m'agrada. No és especialment barat, però es diu, però és especial, es diu Belmonte... I està al barri gòtic i és un lloc bastant especial i que fan així platets i un lloc molt íntim i m'agrada, m'agrada.
Val la pena, eh? Per tant, sí, de Barcelona ens quedem amb Belmonte. De l'Empordà?
De l'Empordà ens anirem fins a l'Escala, diguéssim, i allà hi ha una joieta molt petita entre els carrers aquests estrets i costeruts del centre que es diu Corpilombolo, nom estranyíssim.
Corpilombolo?
Corpilombolo. Ah. Us diré que per 20 euros o poc més de 20 euros tindreu un menjar fet de tapetes molt ben treballades, amb productes de la terra, i a més és molt divertit anar-hi perquè us trobareu en un restaurant que és de dues persones, la dona del cuiner i el cuiner, i ells s'ho maneguen tot i és en realitat una opció de cuina força interessant i crec que desconeguda en molts casos.
Abans d'anar a l'estranger, anem al Maresme.
Amb el Maresme, la veritat és que és una zona poc coneguda per nosaltres, eh? No sé.
I mira que es menja bé, ja.
Sí, sí, ja, ja. Però l'entrada que vam fer al bloc és sobre la botiga d'Espinaler, que ens van... Aquí sí que ens van convidar, però a fer un petit tastet de les conserves més populars d'aquesta marca. I realment és una botiga que està molt bé i que t'hi perdries i ho compraries tot, bàsicament. Nosaltres, de fet, ens hi vam deixar uns quants calés.
Jo crec que val la pena visitar-los, si esteu per la zona, allà a Vilassar de Mar, tenen, crec que és la bodega ben bé a tocar de la platja, i després aquesta gran botiga a la zona més industrial, i són una gent d'aquests que porten molts anys dedicant-s'hi.
El Vallès, què t'ha destacat del Vallès?
Ostres, el Vallès jo crec que n'hi ha un
Hi ha un restaurant que és l'entrada que ha tingut més èxit del blog,
sí?
Que és d'aquí Sant Cugat, que es diu Piccola Cucina Italiana, no sé si el coneixeu.
Sí, està a la Floresta.
A la Floresta, exacte. I aquest, bueno, en vam parlar, perquè realment és un lloc molt peculiar.
És molt bo. Hi ha un personatge...
Exacte,
que...
és un personatge, bàsicament, al restaurant, que fa cuina de napolitana de la seva àvia, molt senzilla, i és un lloc, és una mena de garatge molt petit.
Luxós,
i molt,
no,
molt
eh?
Peculiar. I, no, luxós no, gens. I molt barat, a més. Però, i ha tingut molt... Bueno, sí, home, en menges per 10, 15...
La clau és que es fa portar els productes d'Itàlia.
Exacte. Sí,
per
sí.
Això, un quan va allà, sent que realment està a Itàlia.
Exacte. És molt senzill, però no, tampoc és car, no? Són 15 eurets...
Sí, jo crec que depèn si vas potser al migdia o a la
sí,
nit. No? Sí. Deu haver-hi diferència. Jo vaig anar de nit i vaig pagar una mica més de 15 euros. Sí,
és veritat.
Una mica més, gairebé el doble. Això sí, també compta,
La gràcia és que tu li dius al cuiner el que vols, que estàs disposat a pagar, i ell una
allà
mica s'adequa.
Allà hi pots menjar per
perquè
10 euros.
Perquè no
n'hi ha, eh? No, no. Hi pots menjar per 10 euros o per 30, diguéssim.
Exacte.
I però és molt original i ha tingut molt èxit aquesta entrada.
La gràcia és que li dius al Vittorio què vols menjar i ell et fa el que vol.
Exacte.
Sí.
Sí, sí, perquè sí, tu li dius i igualment et fa el que vol. Sí. I té molt clar que et donarà. Va, i a França i a Nova York, amb què ens quedem? Dues ciutats que segurament molts oients poden haver trepitjat.
Segur, home. A Nova York nosaltres hem dedicat dos especials, en concret un a les hamburgueses i un altre als entrepans. Sí. Deixa'm dir que de les hamburgueses jo almenys em quedo amb el record del Shake Shack, que és una cadena... Sí. Bastant de recent creació, crec que és del 2006, el primer restaurant està a aquesta plaça de l'edifici Flatiron, aquell que acaba en Diagonal tan conegut.
S'ha d'estar disposat a fer molta cua, però segons l'hora que vagis...
Les cues són impressionants, depèn de quina hora, una hora. Però també tenen una càmera a la pàgina web, que es diu ShakeCam, que pots veure la cua en temps real i, per tant, no sé com de ràpid et pots desplaçar, però vaja.
I la gent surt allà amb la seva hamburguesa, amb el seu batut, no? És la gràcia.
És light total, hamburgueses i batuts que són densos com el plom.
I França, he dit dues ciutats, però naturalment era un país i una ciutat. D'aquest país amb què ens quedem?
Home, França, a veure, jo més que recomanar un lloc, potser la gent aquí diu, és que on es menja molt bé és a Itàlia, és veritat, però a França, de vegades potser despreciem una mica com es menja a França, la gent, no? O sigui, i jo crec que si es va a França val la pena mirar-se bé on aniràs a dinar i a sopar, perquè la cuina francesa és impressionant. Vaja, jo en soc molt admirador, i això... Buscar un bon bistró i menjar-te una sopa de ceba, sopa a l'onyon o... No sé, qualsevol dels plats de la cuina tradicional francesa val la pena.
Perquè, escolta'm, una cosa, de Rossinis és ja un negoci o no? Més enllà de ser aquest grup d'acció gastronòmica. És a dir, no, eh?
De Rossinis va néixer com el que actualment és, un blog que expliquem, ens agrada tant, jo crec, que escriure com menjar i aplegar-ho és genial. I volem que en el futur sigui alguna cosa més, que de moment està per decidir.
El nom? No hem parlat del nom, però per què aquest nom?
Home, en honor a un dels grans. Jo crec que el Robert té alguna anècdota sucosa.
Va, explica'ns. No, que em sembla que aquest compositor...
Va ser idea del Guillem, de fet, però és que aquest home és impressionant. Era un geni de l'òpera i es va retirar amb 37 anys perquè ja n'estava fart, ja ho havia triomfat, i ell es va dedicar a menjar i anar a París i a conèixer els xefs de l'època. I a viure. I, home, és una bona manera de... És un bon personatge,
sí,
per sentir-s'hi.
És el gran golafre del segle XIX, un gran golafre, no? Podríem dir.
Sí, sí.
Un dels més grans, segur, no? L'anècdota aquesta última que vam conèixer, que ahir, de fet, comentava...
Sí, ahir en una altra ràdio vaig sentir que es veu que escrivia des del llit. O sigui que això encara és més exagerat, diguéssim. O sigui que fins i tot li queien els papers a terra i els tornava a escriure per no collir-los.
Doncs...
O sigui, el personatge era aquest.
Robert Saborido, Guillem Cabezas, moltíssimes gràcies avui per ser els estudis de Cugat.cat, que hi hagi molta sort amb aquest nou projecte.
Moltes gràcies. I esperem les vostres visites.
Gràcies per tot.